La famosa cambra pròpia que vindicava Virginia Woolf en el seu assaig no és, òbviament, només la conquesta d'un espai privatiu per a les escriptores. Es tractava i es tracta fa un segle i ara de la suma de recursos i d'independència econòmica i moral que possibilita un reconeixement i una visibilitat literària lligada a criteris de qualitat i no de gènere. Si en l'actualitat convé aspirar a un cànon conjunt, com defensa la professora Anna Cavaller, és, entre altres coses, perquè la història ha demostrat amb quin grau de negligència han estat bandejades les dones en l'escriptura només pel fet de ser-ho. I tanmateix són nombrosíssims els exemples d'heroïnes de ficció que, com a mínim des del XIX, han esdevingut arquetips literaris admirats, reescrits i estudiats. Avui a Ciutat Maragda parlem, doncs, de cambres pròpies i de personatges femenins amb la professora Anna Cavaller, especialista en història del feminisme i estudis biogràfics, amb la Xènia Diaconova, el Borja Bacunyà i la Dolç Beltran, que ha indagat en alguns dels perfils del llibre de Cavaller, El bolso d'Anna Karènina. Parlarem també amb la directora Maria Ruiz, que aquests dies porta a la Beckett la seva versió de la cambra pròpia de la Woolf, i en Joan Lluís Lluís ens porta la veritable autora de l'Odissea, segons Robert Graves, és a dir, Nausica.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant l'Anna Cavaller. Què tal, com anem?
Hola, bona nit.
Gràcies i benvinguda al programa, Xènia Diaconova.
Hola, què tal?
Borja Bagunyà.
Hola, com anem?
I Adolf Beltran.
Hola, hola.
Convocats, ja ho sabeu, per parlar de cambres pròpies, d'heroïnes de ficció, d'escriptura. I volia, abans de res, començar recordant la tesi, una de les tesis principals d'un dels llibres de la professora Anna Cavaller, Una història del feminisme a Espanya, que va publicar Càtedra, on destaques, Anna, el protagonisme precisament d'aquest gremi que ens ocupa cada setmana, que és el de l'escriptura, i per tant el gremi de les escriptores en tota aquesta conquesta dels drets i de les llibertats.
Efectivament, aquesta és la meva tesi, la idea de que el feminisme, diguem-ne, a Espanya ve de la mà de les escriptores, que són les més reivindicatives a l'hora de defensar, doncs, els drets de les dones, no? I això, diguem-ne, que és bastant diferent del que passa, per exemple, doncs, a Anglaterra al segle XIX, i explica la diferència entre el sufragisme britànic, que va ser molt més transversal, diguem-ne, sota el paraigües de les reivindicacions, doncs, estaven tant dones de la classe alta com dones obreres, creients, no creients, o sigui, va ser un moviment molt transversal, i en canvi, en l'àmbit espanyol, menys evolucionat en aquest sentit, va ser bàsicament un moviment protagonitzat per les escriptores.
Que a més, les escriptores també formen part d'un dels grans projectes, no? com a editora i com a coordinadora de la professora Cavaller, que és un projecte, a més, molt ambiciós, molt important, que és aquest La vida escrita por las mujeres, són 4 volums, editat per Lumen, que és una mostra amplíssima i notable de l'escriptura femenina a Espanya i Llatinoamèrica, des dels inicis fins a això, pràcticament començaments del 21, on es veu, no, tota aquesta evolució que ara deies, Anna, d'aquesta conquesta de drets a través de perfils biogràfics intensíssims i que, per descomptat, en alguns casos i en alguns segles han estat més que invisibilitzats, no?
Efectivament, diguem-ne que la lluita de la dona ha sigut molt difícil perquè ha tingut que diguem-ne, la seva vocació literària o la seva vocació intel·lectual en general o creadora, doncs, ha tingut que lluitar en un ambient d'hostilitat absolut. O sigui, fins al segle XIX la distinció entre natura i logos era absoluta. La dona era natura, el logos pertanyia, diguem-ne, a l'home i, per tant, era considerat com una espècie d'acció o activitat contra natura el fet de que la dona, doncs, es dediqués o tingués una vocació intel·lectual. Això, al meu entendre, li va generar a la dona en el passat una gran confusió sobre ella mateixa, no? Perquè era, doncs, molt típic de què s'ha cregut aquesta, on va, les paraules en castellà, marimacho, marisabidilla, sabionda, o sigui, qualsevol, ja no diguem tots els refranys vinculats al, diguem-ne, a la dona escolti ni parla. O sigui, hi havia un ambient d'hostilitat respecte de la vocació intel·lectual de les dones que ha fet, diguem-ne, que aquesta lluita fos molt llarga en el temps, no? I ha sigut molt esgotadora. I, bueno, el punt d'inflexió l'hem tingut relativament fa pocs anys, no? De manera que és una història, en certa manera, apassionant, perquè és una història de resiliència, podríem dir-ho així, femenina, i al mateix temps doncs, és una, diguem-ne, és probable que no hi hagi, diguem-ne, una classe, un grup, un col·lectiu marginat durant tant temps al llarg de la història, no?
De fet, llegint el primer volum, no?, i revisava el primer volum, Lo mío es escribir, que va de, en fi, de Mercè Rodoreda a Lucía Echevarría, passant per un munt de noms coneguts importants, Martín Gaites, Tartusquets, Maria Mercè Marçal, Isabel Allende, en fi, un volum que va a la forquilla des del 1960 fins al 2001, i on Alicia Redondo explica que la producció literària escrita per dones era un 30% del total fins al 2001, estem parlant. No sé, Anna Cavaller, si 20 anys més tard, 2021, aquesta proporció, aquesta xifra, hem millorat una mica o tenim notícies al respecte?
Tenim notícies al respecte i, de fet, ha millorat molt. És a dir, jo crec que diguem-ne, el feminisme, la consideració de les dones escriptores i la lluita, anem a dir així, per la igualtat, en els últims anys, diguem-ne, que ha donat un tomb molt considerable. O sigui que des del 2001 jo sóc molt positiva i sóc optimista, malgrat doncs, totes les dificultats que encara hi ha, no? Però ara una dona no té per què tenir cap problema a l'hora d'editar, d'accedir a un premi. Una altra cosa és el món del pensament, no el món de la creativitat. En el món del pensament encara hi ha moltes resistències i des del punt de vista, diguem-ne, de la mirada de gènere, doncs sí que encara, diguem-ne, el problema per mi fonamental és, com ho diríem, l'aconseguir l'autoritat, no? És a dir, el prestigi intel·lectual i el fet, doncs, per exemple, de que les dones encara, la seva presència doncs, a les acadèmies i a les institucions culturals sigui encara minoritari, no? Això vol dir que encara ens queda doncs, un tram molt important per recórrer, que és el tram d'aconseguir l'autoritat intel·lectual. Però des del punt de vista de l'accés al món de la creació literària doncs, s'ha guanyat moltíssim.
També hi ha una alerta en aquest llibre, que insisteixo, és un llibre que arriba fins al 2001, i que en aquest sentit m'agrada que Anna Cavaller tingui aquesta perspectiva optimista, on s'explicava en aquell volum que el gruix de la crítica literària també està en mans d'homes, no? Cosa que m'imagino que ara també, Borja...
Sí, sí, completament. Bueno, és, al final, és, a banda de totes aquestes disposicions de poder, segueix persistint, que no sé ben bé què és, no sé com ho veus, Anna, però segueix persistint aquesta presència o aquesta intenció, aquesta importància a la validació i a una certa idea d'autoritat o de prestigi que moltes vegades se segueix pensant en una clau masculina. No sé exactament què voldria dir aquí masculí, però sí que una mica totes les marques que comentaves abans de diguem-ne, connotatives o pejoratives que es llançaven a les dones que entraven en aquest àmbit masculí, jo les segueixo trobant i segueixo que pensant que per molt que se sofistiquin estan reproduint una miqueta el mateix, no? És a dir, aquí hi ha un territori que s'ha construït diguem-ne, al voltant d'uns valors i d'acord amb uns principis que encara funcionen o encara connecten imaginaris entre cometes, d'allò que entenem masculí.
Estic completament d'acord. Potser per mi ara el problema que podem tenir, que és un problema que arrosseguem de molt abans, és la gatització de la literatura escrita per dones. No? La idea que... I a més aquesta és molt interessant amb la construcció de l'imaginari masculí i femení, no? Les dones estem molt acostumades a llegir obres escrites per homes. En fi, és el que hem fet al llarg del temps, no? Bàsicament hem estat obligades a fer-ho. En canvi, els homes, diguem-ne, que han accedit d'una manera molt, molt parcial i minúscula a la literatura o al món de la creació en general feta per les dones, no? I això encara continua passant. A mi em passa, per exemple... doncs molt sovint els diaris, doncs si hi ha una obra escrita per dones, me l'adjudiquen a mi, doncs en fi, amb un suplement literari, em demanen que parli de dones en una conferència. És a dir, les dones han d'interessar les dones, no necessàriament els homes. I en canvi, en aquest sentit, jo crec que les dones hem adquirit una mirada, podríem dir, més, molt més caleidoscòpica o més multilateral, no? Perquè coneixem bé, estem molt familiaritzades amb l'imaginari masculí, ens hem format amb ell i al mateix temps, evidentment, ens interessa molt l'imaginari femení, no? I aleshores jo crec que ara la reivindicació fonamental, i ara pensant doncs amb el 8 de març, és que el discurs feminista ha d'incloure els homes. Els homes han de ser conscients de que forma part de la seva formació cultural el poder conèixer i el poder, diguem-ne, interessar-se per la cultura feta per les dones.
I potser també navegar cap a un cànon conjunt, perquè crec que és una de les reivindicacions que també en algun dels teus llibres s'insinua, no? I pensava ara, per exemple, mentre deies això, no?, que t'encarregaven conferències sobre dones o el tipus de crítica sobre dones. Després hi tornarem, però tinc a les mans una edició que va publicar fa alguns anys Lumen de la Cambra Pròpia, un quarto propio, de fet és la traducció de Jorge Luis Borges de l'obra de Virginia Woolf, on el pròleg el signa Kirmen Uribe, l'escriptor Kirmen Uribe, que una de les coses que diu, i em fa gràcia perquè va en aquesta línia, és que quan l'editora de Lumen li va proposar fer el pròleg de la Cambra Pròpia de la Woolf, va dir el primer efecte va ser de sorpresa i de considerar que potser hauria estat millor que l'escrivís una dona, no? I després argumenta per què no i per què va acabar acceptant. Jo crec que això és interessant, no? És a dir, que Anna Cavallé no hagi de fer sempre conferències sobre dones i sobre feminismes i que Kirmen Uribe no tingui per què prologar únicament textos d'escriptors, cosa que potser la normalitat hauria de ser conduïda cap aquí. Per això va parlar d'un cànon conjunt, no?
Completament d'acord. En fi, aquesta és la meva fantasia i jo crec que per això les dones necessiten del concurs, de l'interès, de la curiositat i de la participació, diguem-ne, del col·lectiu masculí, que ha de comprendre que li interessa moltíssim per la seva pròpia cultura, diguem-ne, sentimental, emocional, el conèixer la literatura escrita per dones. Per exemple, no sé, per fer un parèntesi històric, aquesta és la reivindicació que ja fan les escriptores romàntiques al segle XIX, no? Que, on les seves obres, tant de teatre com de narrativa, reivindiquen un nou ordre sentimental, cosa que, en canvi, els escriptors de l'època, posem Espronceda, Larra, Zorrilla, etc., no fan. O sigui, mantenen, defensen un nou ideal de llibertat, però en canvi els hi semblen bé els estereotips masculins i femenins vigents a l'època. En canvi, les romàntiques van molt pel davant perquè es creuen que aquests ideals de llibertat també han d'afectar les relacions homes i dones o a la vida privada, no? I en aquest sentit, aquesta és una reivindicació, jo crec, molt antiga de les dones que ens agradaria trencar amb aquesta, diguem-ne, amb aquesta divisió de sexes i de gèneres i anar cap a un cànon comú on l'interessant doncs, és el mèrit, és l'originalitat, és la creativitat, vingui d'on vingui.
Sí, justament, parlant d'aquest tema, a mi se m'ha acudit un poeta home, Yehuda Mihai, un gran poeta de la llengua hebrea, traduït. Afortunadament tenim una gran traducció al català de Manuel Forcano, de la seva obra, i en una antologia seva que es diu Clavats a la carn del món, que recomano fervorosament a tots els amants de la poesia, hi ha un poema que precisament demostra doncs, aquesta curiositat d'un home per la condició femenina i a més amb un to molt afectuós i alhora una mica juganer, que m'agradaria compartir. Un poema que es diu Com és ser una dona? Com és sentir una buidor entre les cames i curiositat a la faldilla, al vent de l'estiu i a les natges, insolència. Un home no pot fer més que viure amb aquest estrany embalum a l'entrecuix. On vol que ho posem, això? Em va preguntar el sastre, amidant-me uns pantalons sense un somriure. Com és tenir la veu sencera, sense haver-la mudat mai? Com és vestir-se i despullar-se fent lliscar suaument la roba com si et vestissis tota d'oli, fregant el cos amb teles flonges, alguna seda o un frufru de rosa o de blau cel. Un home es vesteix amb gestos rudes, de civella, bruscament fa descosits, marca angles i ossos que colpegen l'aire i se li enreda el vent a la sella. Com és sentir-se dona? Com és estimar-me? Restes de dona sobre el meu cos de mascle i senyals d'home en el teu anuncien la nostra mútua mort i un infern només disposat per nosaltres.
Em sembla un poema fantàstic perquè, a més, partint dels cossos i de la visió del cos de l'altre, el poeta aconsegueix una transcendència, o sigui, està parlant dels cossos i està parlant de les ànimes i dels esperits i de les relacions, no? M'ha semblat, bueno, he pres nota del nom del poeta, m'ha semblat preciós. Moltes gràcies.
Fantàstic, me n'alegro molt.
És una de les coses, Anna, que ens agrada fer en... Vaja, que inevitablement fem en aquest programa sempre, és prendre nota de totes les, no?, recomanacions i satèl·lits que van apareixent i multiplicant-se sempre en el programa, en cada qüestió que abordem. I avui en Borja també, parlant d'heroïnes i de personatges literaris interessants, ha portat Iora, que és una de les grans contribucions, no?, una mirada també diferent, no?, des de l'altra òptica.
Sí, és que ara que comentàveu això, aquest horitzó d'un cànon comú, no?, que clar, que s'ha de refer, que un podria pensar, bueno, el cànon comú ja el tenim. No, compte, perquè el cànon que tenim també ha estat produït des d'unes desproporcions considerables, no?, de poder i de tensió i de possibilitat d'accés de les dones a l'escriptura. Per tant, jo us portava aquí una de les intervencions sobre el cànon, no?, escrita el 1986 per la Kathy Acker. Kathy Acker és aquesta escriptora brutalment postmoderna, dic brutalment perquè tenia un caràcter performatiu, allò que certa mirada masculina en diria agressiu, i que ella bàsicament desplegava com a part de la seva persona, diguem, el seu personatge d'escriptora. Kathy Acker ara justament Anagrama l'està recuperant coses, l'havia començat a publicar això als 80s, amb aquella famosa col·lecció de contrasenyes, on trobareu aquest text que és la seva versió del Don Quixot. El títol inicial és, bueno, el trobareu com a Don Quixot, el que passa és que té aquest subtítol que és Which Was a Dream, no?, que era un somni, no?, Don Quixot, que era un somni, on Kathy Acker bàsicament reescriu, és a dir, fa aquest gest de dir, bé, si el cànon masculí no s'ha interessat o no massa per l'escriptura femenina, doncs ara serà l'escriptura femenina la que agafarà el cànon masculí i el capgirarà, no?, i el refarà. I aquí el que fa Acker és inventar-se aquest Quixot, que ara és una dona, que embogeix davant de la possibilitat o de la imminència d'un avortament i que davant d'això decideix estimar. I dius, bé, això és el primer paràgraf, benvolguts i benvolgudes. Clar, a partir d'aquí, l'obra, ja us podeu imaginar, és una d'aquestes catedrals postmodernes, per tant, s'hi convoquen tota mena de referents, tota mena de bogeries. El que passa és que la bogeria d'aquesta Quixot femenina és una bogeria de 1986, ja no és una bogeria de cavalleries, sinó, i aquí Kathy Acker fa un segon gest que em sembla fonamental, sinó que part de la seva bogeria són també tota una sèrie de textos que han representat dones. I aquí passa, a més, textos clàssicament teatrals, no només, però també de manera molt, molt destacada, i clar, aquí passa doncs, la Lulu de Wedekind, o hi passa també doncs, tota aquesta representació cavalleresca, no?, de la princesa en apuros, no?, que diuen. I a partir d'aquí, Acker doncs, fa tota aquesta panòplia, diguem-ne, de models femenins embogidors, no? I la novel·la, insisteixo, és brutalment postmoderna, és a dir, formalment doncs, demana una certa atenció, una certa disposició al joc textual, al joc referencial, és a dir, no hi busqueu una escriptura, diguem-ne, clàssicament realista, sinó que és tota aquesta exploració, que també ha estat un tema molt estudiat, o almenys molt, molt treballat, que té a veure amb aquesta construcció d'imaginaris masculins i femenins en relació a la idea de la bogeria. És a dir, aquí hi era el que fa també, i aquest em sembla el tercer punt que el torna interessantíssim, és abordar la idea de bogeria, però també des d'una perspectiva de gènere. Si la bogeria no és un universal, sinó que el que hem tendit a fer és plantejar l'universal sempre des de lo masculí, no?, i aquí el que fa Acker és dir, bé, és que hi ha una bogeria que també s'ha estat construint culturalment, socialment, literàriament també, específicament femenina, no?, i que ja no té a veure amb aquella cosa freudiana de la histèria, però que també la recull i la porta a molts altres llocs. El llibre és brutal. Jo tinc l'esperança secreta que ara que Anagrama, i ho desconec, potser algú ho sap i vosaltres ho sabeu, però ara que Anagrama ha començat a fer això, l'avortament a l'escola de Kathy Acker, i que sembla que han recuperat algunes coses més, que recuperi aquest Don Quixot femení, perquè crec que si no és la seva millor obra, és una de les imprescindibles.
Què et sembla, Anna, aquesta contribució Don Quixotesca?
Sí, no sé si la coneixes o...
No conec la novel·la, però em sembla molt interessant. De fet, diguem-ne, això entra dintre d'una necessitat que és la de reescriure el passat amb una clau femenina o des d'una mirada femenina, no? Mm-hmm. És una temptació. Al mateix temps, diguem-ne, que les escriptores doncs, miren cap endavant o miren al present, també hi ha aquesta temptació, aquesta curiositat de com podien haver estat les coses al passat vistes des d'una altra perspectiva. Jo acabo d'escriure doncs, una ressenya sobre el llibre de la Cristina Fallarás, l'Evangelio según María Magdalena, que m'ha semblat un exercici també interessantíssim de veure el personatge de María Magdalena. Quan jo era petita el vaig estudiar com una prostituta i, en canvi, doncs, amb el temps doncs, hem sabut que no era així. No? I aleshores, doncs, Cristina Fallarás fa un replantejament, una revisió del personatge històric des d'una altra perspectiva molt més sensata. No? Esclar, és que diguem-ne, hi ha moltíssima feina que fer en relació al passat que ha tingut, doncs, s'ha caracteritzat per aquesta hegemonia masculina i doncs, en fi, és molt interessant aquesta tentació de com haguessin estat les coses vistes des d'una altra perspectiva. Per exemple, la bogeria. Pensem que al segle XIX els autors massacren la bogeria femenina. Està ple de, pensem en Jane Eyre, en aquest cas escrit per la Charlotte Bronte, però, en fi, hi ha moltes boges, dones boges, que després doncs, hem vist que no eren tan boges, sinó que, al contrari, estaven, diguem-ne, conduïdes a una situació de desesperació per culpa del context amb el que vivien. No? El cas de la bogeria femenina, bueno, ara s'està estudiant moltíssim, com es deia el programa, i em sembla molt interessant.
Sí, no, i a més, l'art i la literatura i l'art en general han tret petroli d'aquesta idea totalment esbiaixada i extremada i portada als seus interessos a la bogeria femenina, i pensava ara, per exemple, a l'adaptació del clàssic de Walter Scott que va fer Donizetti amb Lucia i Lammermoor, no?, on l'àrea de la bogeria de Lucia és una de les més conegudes, famoses, i de fet va esdevenir i va convertir-se en la música i l'òpera del cantista, sobretot van aprofitar aquesta idea de la bogeria, no?, per extremar també les cordes vocals a les cantants i per tant convertir-ho en una expressió de virtuosisme, no?
Sí, totalment d'acord, i pensem, per exemple, bueno, el programa també té a veure doncs, amb les heroïnes de ficció, no? Uh-huh. Pensem en la diferència, o sigui, fins quan, però en fi, jo abans, quan era joveneta i estudiava doncs, heroïnes de ficció i pensaves doncs, en Madame Bovary, en Anna Ozores, en Anna Karenina, en fi, les heroïnes clàssiques, per exemple, del XIX, no? Després ens en donem compte de quines heroïnes estem parlant. No són veritablement heroïnes, són dones caigudes, vistes des d'una perspectiva masculina. I això ha fet, per exemple, doncs que tot el feminisme literari hagi revisat aquesta idea i ha construït el seu propi cànon d'heroïnes femenines, que no són precisament aquestes, són moltes altres. I potser posaria com a exemple clàssic, perquè potser és difícil que hi hagi tantíssima unanimitat entre les dones quan es parla d'heroïnes femenines com l'hegemonia o la concordància que hi ha amb Elizabeth Bennet, la protagonista d'Orgull i Prejudici, no? Perquè aquí sí que trobem, diguem-ne, una heroïna que defensa les seves idees, però és una mica la mateixa idea de Virginia Woolf a l'habitació pròpia, a la cambra pròpia, no? O sigui, dones, diguem-ne, amb una autonomia personal i que són capaces de posar-la per sobre d'altres interessos i convencions de l'època.
Siamo stufe di fare bambini, lavare i ci proibisce la contraccezione. Noi siamo stufe di far quadrare ogni mese il bilancio familiare.
Sì, jo ara també pensava, ara que ha sortit a la conversa la Karenina, una gran heroïna russa. Hi ha un llibre d'una altra autora russa, que és Vera Pavlova, que jo vaig tenir el plaer de traduir al català, un llibre de poemes que es diu A banda i banda del petó, que va sortir a Gall, editor, el, diria que el 2017, i que està escrit per una autora que es considera en part hereva també de l'Anna Akhmatova i de la Maria Tsvetaeva, no? Les grans veus femenines de la literatura russa, i no només russa, sinó universal, de la poesia, vull dir, del segle XX. I un personatge que crea Vera Pavlova en aquest llibre és un personatge bastant heterodox, perquè és, bàsicament és una història d'amor entre una dona russa i un home nord-americà, que ja més oposats no podien estar. Però ja és una història d'amor. Ella, a més, està molt enamorada, llavors juga al llarg de tot el llibre amb diversos estereotips, no? Amb l'estereotip de la dona submisa, dependent, perquè ella ho vol ser en certs moments d'aquesta relació, no? Llavors desafia segons quins clixés, no? Per exemple, té un poema curtíssim que es diu Autorretrat, no? I diu, Autorretrat de perfil, i diu: jo sóc aquella que es desperta a la teva esquerra. I res més. O sigui, ella en aquell moment només vol ser això. I té l'atreviment de posar només aquests versos i amb això ja establir una posició. I després, per exemple, té un altre poema que trobo que és dels més divertits del llibre, que és també una mena d'autorretrat, però autorretrat en absència d'ell. Com se sent ella quan ell no hi és? És a dir, com és ella? Quin aspecte té quan ell no hi és? No? I diu: tens sort de no veure mai com sóc quan no hi ets. No em podries ni reconèixer. No tinc ni cara, ni ulls, ni foc als ulls. I com puc ser la mateixa que estimes? No, tu no ho veus i tens sort. Sóc la vella dorment, borratxa i cursi. Sóc l'infern, sóc la foto del passaport i la tia estúpida d'un anunci. Crec que és difícil trobar un autorretrat femení en poema més irònic i més divertit que aquest, no? Perquè comparar-se amb la tia estúpida d'un anunci s'ha de tenir molt de valor, no? I poder renunciar a l'ego tan gran d'un poeta líric. Per això també aprofito per recomanar-la.
Molt bé, doncs moltes gràcies. El poema que llegies i el que deies d'ella em recordava també una poeta mexicana, Rosario Castellanos, que també reivindica, diguem-ne, molts registres femenins, no? No sempre la, diguem-ne, l'autonomia tal, doncs ha de ser l'únic valor o l'únic registre de les dones que poden defensar, doncs, en fi, l'enamorament, el desig que t'obliga, doncs, a comportaments que potser són poc dignes des del punt de vista feminista, però que són absolutament vitals, no? Em permeto recordar, com parlant d'escriptores russes, una escriptora que adoro, que es diu Svetlana Alexievich, la famosíssima autora de Les veus de Chernobyl, perquè canviant de registre ella no és poeta, encara que té, diguem-ne, alguns treballs molt poètics, com un que té sobre l'amor a partir de, en un documental on pregunta a gent del carrer què pensen de l'amor i quina ha estat la seva experiència, perquè em sembla que, en fi, la literatura russa des del punt de vista femení és molt potent.
Sí, sí, tant.
Parlant d'heroïnes de ficció, que abans també l'Anna Cavallé en feia referència, sobretot alguns d'aquests noms que han anat sortint, no? Ho deia perquè aquests balls a vegades a partir de, per exemple, de les relectures, de les reescriptures del passat, més enllà de la versió femenina del Quixot, que dèiem. També una possibilitat, jo he portat un llibre que tinc de fa anys, que va néixer d'un cicle de l'any 98, un cicle de conferències sobre personatges literaris femenins que es va fer a Barcelona, es deia Heroïnes de ficció, i finalment va convertir-se en llibre a Ediciones del Bronce, amb 12 personatges, 12 figures conegudes, des d'Emma Bovary, Tristana, la senyora Dalloway, Daisy Miller, no? I és un llibre editat per Mònica Monteis, que explica en part això, com els grans caràcters femenins són forjats al XIX, però que encara són lluny de poder-se expressar doncs, amb llibertat, de poder-se expressar lliurement, no? I es planteja o es pregunta com reaccionarien a això, per exemple, una Anna Ozores o una Emma Bovary al segle XX, no? Que també és un exercici, Anna, de literatura ficció interessant de fer, perquè aquí sí que tindríem un contrast entre vaja, la realitat i l'ideal.
Sí, per descomptat, clar, el gran, diguem-ne, problema del 19 és que els escriptors, quan tracten a les seves heroïnes, i aquesta heroïna, diguem-ne, té una relació sexual, immediatament se la veu com un àngel caigut, no? I ha de caure, o sigui, cauen a Ozores, cauen a Karenina, totes cauen perquè estan vistes com àngels caiguts. I aquest seria el gran punt d'inflexió respecte de la literatura del 20 que, diguem-ne, ha permès veure la vida eròtica, sexual de les dones des d'una perspectiva completament diferent, no? Han deixat de ser àngels caiguts per reivindicar doncs, una vida sexual plena, no? I les diguem-ne, les protagonistes del 20, a mesura que passa el temps, doncs van adquirint una vida eròtica plena, que en canvi les del 19 doncs estan, en fi, estan massacrades en aquest sentit, no? Tota la seva llibertat sexual acaba en drama.
Sí, no, jo aquí, ara que deies això d'aquesta diferència entre el 19 i el 20, clar, jo no puc evitar, ja, perdona si soc pesat, però clar, de tornar a portar aquí a Molly Bloom. Clar, aquí l'heroïna de la novel·la de Joyce, de l'Ulisses, clar, al final és molt més que aquesta Penélope clàssica, no? És molt més que una dona que esperes, molt més que una dona que està construïda, no? A partir d'un marit absent, i sobretot ho és perquè una de les coses que amb això que dius, Anna, del 19, una de les coses que fa Joyce respecte a tots els seus personatges, i per tant també de Molly, que aquí no hi ha una distinció, és donar-li un cos, és donar-li una sensualitat i una sensorialitat i una carn. I clar, aquesta presència de no castrada, no connotada de la vida eròtica i feliç i sexual de Molly Bloom, em sembla que en aquest sentit és absolutament central, no? per veure tot el que passa al segle XX.
Sí, totalment d'acord, perquè a més amb el cas de, diguem-ne, de les escriptores, diguem-ne, un dels reptes fonamentals ha estat la conquesta d'un llenguatge propi, no? O sigui, la dona doncs, ha passat de ser objecte de desig a ser subjecte de desig, però com escriu d'aquest desig que sent de l'altre? Bueno, acabem de llegir aquest poema preciós i irònic, no?, d'una dona que desitja un home. Però això ha sigut, diguem-ne, una conquesta difícil, no?, perquè ha representat una ruptura respecte del punt de vista de ser, diguem-ne, la musa, la inspiradora, la dona amb els grans escots, en fi, la dona pintada pel pintor que la veu com un objecte eròtic, doncs hem passat a una dona que desitja, per exemple, a un home o desitja a una altra dona, però ha d'escriure aquest desig i per això ha hagut de conquerir o de fer-se o d'apropiar-se un nou llenguatge, no? La dona li ha costat molt, per exemple, poder dirigir-se a l'home des d'aquest punt de vista del desig, no? Com parlar del cos de l'home. No teníem tradició nosaltres. En alguna tradició, la mística, Santa Teresa, quan parla de Déu i el veu com un home, etc. Però, en fi, són coses molt esporàdiques, no? Jo crec que aquesta ha sigut una de les... bueno, una conquesta que encara, en fi, s'està produint en aquests moments. No és una exploració constant de com es parla de l'altre des del punt de vista d'una dona.
I parlant de conquesta, saludem en aquest punt la dramaturga i directora Maria Ruiz. Què tal?
Què tal? Com estàs?
Encantat de saludar-te. Fins al 21 de març a la Sala Beckett. Abans ho anunciava, una habitació, una cambra pròpia, una habitació pròpia, la lectura que han fet la Maria Ruiz i amb la Clara Sánchez d'aquest text de Virginia Woolf, un text, com sabeu, de finals dels anys 20, on parteix de la famosa conferència sobre la reivindicació d'un espai propi. I un poco, Maria, és un texto que además lleváis años trabajando en el escenario para llevar y teatralizar esta conferencia de Virginia Woolf.
Sí. Exacto, o sea, el origen son unas conferencias y ella en el libro pues ha conservado este esta idea de que sigue siendo una conferencia, es una falsa conferencia, es un falso ensayo también, porque en realidad lo que propone es un viaje imaginario por distintos escenarios hasta que va desvelando todas sus ideas, en fin, con esta cosa tan peculiar que ya tiene, ¿no? Tan inteligente, tan humorística, tan, no sé, estupenda. Entonces nos hemos lanzado al texto y todavía ahora, cuando lo repasamos, cuando lo volvemos a leer, pues para preparar precisamente la representación en Barcelona, pues no, seguíamos encontrando como nuevas conexiones, nuevas ideas o por lo menos enriqueciendo cada vez más nuestra visión de la escritura, porque el ensayo es, entre las obras de Virginia Woolf, yo creo que es importantísimo este ensayo para entenderla a ella, ¿no?
Es un ensayo además inagotable, que ahora, por cierto, se reedita
exacto,
en Seix Barral.
Inagotable.
Sí. Sí, sí, digo, se reedita en Seix Barral, una edición maravillosa con Sara Morante, creo, ilustraciones.
Ah, sí, me lo dijo Clara, sí.
Sí, sí, y además uno va percibiendo, al margen de los ejemplos que sí, siguen siendo vigentísimos, cuando habla de cómo habrían sido, por ejemplo, la historia de las Bronte, qué habrían escrito si hubieran podido viajar más, ¿no? Este tipo de historias, o el personaje de Judith Shakespeare, que también tiene mucho interés, ¿no? Pues además hay un momento, repasando el texto, cuando Virginia Woolf dice: el mundo de la literatura está gobernado por hombres que imponen su punto de vista, que leído casi un siglo después podría ser un tuit escrito anteayer, y sin embargo, pues eso, es un texto del 28, ¿no? Una reflexión,
sí,
hecha.
Una reflexión que en el 28 era radical y que ahora pues es menos radical, obviamente, ¿no? Porque ahora pues la posición o la situación de las mujeres en el 28 no tiene nada que ver con la situación de las mujeres antes de la Primera Guerra Mundial, obviamente, como sabemos, y no tiene nada que ver con la actual, o sea, porque ahora hay una reivindicación de otro tipo, ¿no? Pero que ya la libertad de acción, la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, está garantizada. También este texto pues celebra eso, es 9 años después del voto y algunos años después del reconocimiento de propiedad por parte de las mujeres de su dinero. En fin, es una circunstancia donde emerge la mujer moderna, por así decir.
Además,
entonces,
sí, sí, por supuesto, y además con un tono que vosotras en la representación pues habéis incorporado también, no solo el punto reivindicativo que tiene en origen, sino una dimensión también, en fin, musical, humorística, un punto también, ¿no?
Tiene, sí, Virginia. Sí. Es que Virginia, o sea, yo creo que hemos tratado de utilizar como recursos expresivos lo más posible, en la medida de lo posible, o traducir a recursos expresivos su propio tratamiento literario, ¿no? Entonces, ella utiliza el humor constantemente, incluso cuando se le va un poco la olla, se enardece, se pone reivindicativa, pero nunca se enfada, ¿no? Siempre lo hace, precisamente esa es la gran inteligencia suya, porque y Virginia no solo es una gran escritora, es que es de una inteligencia emocionante, ¿no? Porque es de una claridad, de una apertura de pensamiento, ¿no? O sea, es una radical, por así decir, pero que es una radical con el pensamiento abierto, ¿no? No es agresiva, bueno, a mí me encanta.
Sí, sí. No, no, y és el que fa també la seva lectura radicalment moderna, literalment moderna i radicalment moderna. Ahí también decía yo una dimensión musical, porque Clara Sánchez leía unas declaraciones hablando del texto y hablando también de sus reflexiones, ¿no? Cuando ella dice: a los 15 o 16 años quería ser pianista y me preguntaba ¿por qué no hay una mujer Bach? ¿Por qué no hay una mujer Beethoven? ¿Por qué no hay una mujer Shakespeare? Claro que hubo compositoras brillantes, pero es que no podían estudiar. A las mujeres no se les enseñaba a leer ni a escribir, ¿no? Lo decía
claro,
casi
claro.
Como...
Eso que dices es que es esencial y para Virginia también lo es, ¿no?
Claro, y además que puede haber también esta otra dimensión musical y creo que con piano, ¿eh? Clara Sánchez también, pues ahí tiene Bach mediante, también tiene ahí mucha gracia en la lectura que habéis hecho, ¿no?
Pues sí, yo creo que ha sido una adaptación que hemos hecho. El trabajo lo hemos ido haciendo, yo he ido haciendo la versión y lo hemos ido trabajando paulatinamente, ¿no? Ha sido a lo largo de todo el proceso, ¿no? No ha sido una versión que yo le haya propuesto a ella una vez hecha, sino que continuamente estábamos releyéndola y viendo cosas y la música también ha nacido así, en esa especie de, dentro de esa especie de colaboración general. Y además, hablando un poco del sentido musical de la propia obra de Virginia, que lo tiene y enorme, como es notorio, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella tuvo esta genial idea de hacer estas variaciones sobre Bach, y realmente cuando lo oímos dijimos, esto es, y yo creo que sí que le aporta a la obra, le da algo, yo creo que a Virginia le habría encantado.
Las variaciones Wolf también podría llamarse o subtitularse.
Sí, las variaciones...
esta lectura vuestra, sí. Maria Ruiz, fins al 21 de març, ja ho sabeu, a la Sala Beckett podeu veure aquesta lectura d'Una habitació pròpia amb la Clara Sánchez i la Maria Ruiz a la direcció. Gràcies per acompanyar-nos i un abrazo, que vaya bien.
Gràcies a ti.
Dèiem, Anna, que està un clàssic de la reivindicació i sobretot d'aquesta idea de la necessitat de la independència econòmica i personal de la dona, més enllà, que és una també dels fonaments del text de Virginia Woolf, no?
Jo crec que poques vegades un llibre, bueno, hi ha hagut llibres que han tingut una grandíssima influència, una cambra pròpia és un d'ells, és a dir, és un llibre que ha tingut una influència des del punt de vista intel·lectual extraordinària, excepcional, entre d'altres coses perquè està construïda, tu deies molt bé, David, abans, a través d'un pensament metafòric, i això ofereix moltíssimes possibilitats de lectura, i diguem-ne que el text continuï sent molt actual, no? Efectivament, ella demana una cambra pròpia, tal, però jo crec que, sobretot, el que ella reivindica és el dret a un punt de vista femení, no? Aquella frase que diu, quan el pas de l'home no és el pas de la dona, i jo tinc dret a escriure a partir del meu pas, que no és, recordo la frase, l'expressió en castellà que diu... El paso, la zancada de la mente de un hombre son demasiado distintos de los de una mujer para que ella pueda sacar de él algo sustancial con éxito, ¿no? A mi aquesta frase em sembla, en fi, absolutament, diguem-ne, demolidora del que havia estat, doncs, la cultura masculina, no? I aquesta reivindicació de, en fi, de poder escriure des d'un punt de vista que no és l'habitual, però que les dones han reivindicat, doncs, el seu dret, no? Això és el que fa la Virginia Woolf, legitimar el punt de vista femení a la creació. I, clar, i perquè aquesta creació es pugui donar, necessita de les mateixes confortabilitats, del mateix espai, diguem-ne, de domini que ha tingut l'home.
Per descomptat, i aquí també per això hi ha el concurs de tots aquests exemples que dèiem, les Bronte, Jane Austen i companyia. Sí, parlàvem de personatges literaris importants, ha sortit abans el nom d'Anna Karènina, i la Dolç Beltran ha llegit, ha fet una selecció, perquè és un llibre amplíssim i farcidíssim, de l'Anna Cavaller també, amb un bolso que riu tant de la Mary Poppins.
El bolso d'Anna Karenina, de l'Anna Cavaller. Són una cinquantena, encara no, de perfils de dones, de retrats de dones. Hi ha novel·listes, poetes, cantants, nobles, pensadores, pintores, semblances biogràfiques que ella va publicar a la revista Marie Claire entre els anys 2000 i 2006, segons explica el pròleg, i que després es va publicar en llibre el 2008. La secció, per cert, es deia Muses, i ella, el pròleg, també fa una referència concreta algunes dones, la major part són cèlebres i importants, no? Reconegudament importants, però també hi ha dones que no són conegudes o que només són conegudes pel seu matrimoni justament amb homes cèlebres. Per exemple, el cas de la Marta Freud o la Christiane Vulpius o la Zenòbia Camproví. I m'han anat a buscar què explicava concretament d'aquestes dones a l'ombra d'homes, no? I quina mena de mirada femenina, suposo feminista també, hi projectava l'Anna Cavaller. I també quina mena d'homes es traslluïen de les relacions que havien tingut amb les seves dones, amb les seves companyes. I trobes, per exemple, la Christiane, no sé si ho pronuncio bé, no sé si dir-ho Vulpius o Vulpius. Bé, en tot cas, ella va estar 28 anys amb Goethe, es portaven 16 anys de diferència, i segons ens explica l'Anna Cavaller, la Christiane no acompanyava Goethe més enllà del jardí de casa, i quan venien convidats, l'escriptor li demanava que, sisplau, bé, això de sisplau ho dic jo, potser no li deia, demanava sisplau, que es quedés a les seves habitacions. La dona va morir envoltada de criats indiferents i el diari que duia en Goethe, o en una mena d'agenda on hi consignava coses, del 6 de juny del 1816 exactament, aquesta és la seva observació, que no tradueixo, més aviat està traduït al castellà, no? Diu, he dormido bien y estoy mucho mejor. Próximo fin de mi esposa. Último terrible combate de su naturaleza. Vacío y silencio mortal dentro y fuera de mí. Llegada y entrada solemne de la princesa Ida, por la noche brillante iluminación de la ciudad. Mi mujer, conducida a las 12 de la noche al cementerio. Yo, todo el día en la cama. Y remata aquest capítol Anna Caballé dient, son palabras que hielan la sangre y quien quiera comprender cómo pueden llegar a escribirse no tiene más que leer esas cartas y pensar un poco. També hi surt la figura de la Zelda Sayre, que era la dona o va ser companya de Francis Scott Fitzgerald, l'autor del Gran Gatsby. En aquest cas és una relació en què, segons ens diu l'Anna Caballé, no podien brillar tots dos i l'escriptor s'acostumbrou a llamar-la su invàlida, això a causa de les diverses crisis nervioses que havia tingut la dona. Li deia su invàlida en les cartes familiares, però nunca pensó en la legítima aspiració de Zelda a construir-se una identitat pròpia. M'agrada molt el capítol que dedica a la Zenòbia Camprubí, que de fet és l'única catalana de Malgrat, filla de català i de portorriquenya. A més a més, hi ha una cosa, la dona les etzibava d'una manera molt directa. Es veu que tenia dos pretendents de jove, tenia un pretendent nord-americà, que era el preferit de la seva mare, i efectivament la Zenòbia el tractava amb una franquesa que hauria desanimat a qualsevol, no? Perquè li va dir, i trobo que hi ha com un embrió de novel·la, no?, en això que diré, i que surt dels diaris de la Zenòbia Camprubí, diu, li diu amb el noi, amb aquest nord-americà, en el minuto en que te vas, empiezo a quererte más que cuando estás presente y deseo que vuelvas, pero cuando estoy contigo, no me fascinas en absoluto. Però és que amb el Juan Ramón Jiménez, amb qui es va acabar casant, les observacions que li feia la Zenòbia eren d'aquest estil. ¿Por qué está usted siempre con esa cara de alma en pena? ¿Es usted un egoísta de primera? I encara una altra que és boníssima, diu, és vostè un ciprés, más parado que los del Generalife. De manera que acaba el capítol també l'Anna Caballé preguntant-se què hubiera sido del poeta sin su abnegación, però potser també ens podria preguntar quina mena de vida hauria pogut dur la Zenòbia, que sembla que tenia un natural, un caràcter més aviat alegre, si no hagués tingut al costat un temperament tan melancòlic, una bilis tan negra com la que tenia Juan Ramón Jiménez.
Tens resposta, Anna Caballé, sobre aquesta particular?
Bueno, ha sigut una sorpresa aquesta referència a un llibre, en fi, que ja té uns anys i on jo d'alguna manera intentava practicar el que anomeno la diagonal biogràfica, no? O sigui, amb una pàgina i mitja o dues pàgines, pues, construir, diguem-ne, la síntesi d'una trajectòria vital. Bueno, Zenòbia Camprubí no va ser feliç amb Juan Ramón Jiménez i, en fi, el que passa, ella va lluitar i va mantenir el matrimoni, el va tirar endavant, era una dona d'una gran intel·ligència i, a més, d'una intel·ligència molt àmplia, no? I, sí, es va veure sotmesa, pues, a una tirania emocional. Va ser un matrimoni molt complicat. Però, en tot cas, la publicació dels diaris de Zenòbia Camprubí ha posat de manifest que era una dona amb uns interessos culturals i amb una vitalitat que realment de la qual, diguem-ne, Juan Ramón Jiménez, pues, en va tirar tota la vida.
Hi ha un comentari que atribueix a Ingeborg Bauman, la poetessa austríaca, no?, autora també d'una novel·la, on relaciona, per cert, el domini de l'home sobre la dona amb el feixisme, que és una cosa de molta actualitat i és una possible via d'interpretació d'algunes coses que passen avui, no? I el comentari de la Ingeborg Bauman era, i no tradueixo, ho trec directament del llibre de l'Anna Caballé, diu, no hay ni uno, es refereix a Buenamante. Es una leyenda que conviene destruir de una vez por todas. A lo sumo hay hombres con los que no existe la menor esperanza y otros con los que existe alguna. desconec si aquesta observació, diguéssim, la assumeixen la majoria de les dones. En tot cas, en el llibre de l'Anna Cavaller també hi trobaríem exemples del contrari. Si voleu, excepcions, si és que són excepcions. És a dir, casos d'homes, no sé com dir-ne, abnegats, o en tot cas molt enamorats. Explica, per exemple, que m'ha interessat molt el cas de la Iris Murdoch, casada amb John Bailey. L'Anna Cavaller fa una observació, deixa anar una frase que és preciosa. Diu, no puede decirse que fuera un matrimonio convencional, aunque quién sabe lo que es eso. I explica que ell, John Bailey, acceptava que la Iris Murdoch tingués enamoraments i relacions amoroses, tant amb homes com amb dones, que considerava que això no havia d'espatllar necessàriament el seu matrimoni, però que sí que tenia gelosia a causa de la seva influència intel·lectual d'Elias Canetti, de qui explica, ni més ni menys, que era un home capaç de posseir les seves amants a l'habitació conjugal mentre la dona s'estava a la cuina, prudentment, i de posseir-les, segons la mateixa Murdoch, i ella n'era una, com si fos un toro o un lleó. Trobem altres casos, per exemple, la Marguerite Duras. En la Marguerite Duras, ella és la forta, ella és la dona que té una trajectòria, la que té un nom, la que té una edat, perquè en té 60, quan coneix un noi, a més homosexual i molt insegur, que es diu Jan Andreas Steiner. Ella és l'autoritària, ella és la poderosa, ella és qui decideix quina beguda prenen, què menjaran, quan sortiran a passejar. Ell li fa de xofer, de secretari, d'amic, d'infermer. L'Anna Cavaller diu, de amante, no és probable, però el joven és l'única persona que està a su lado i assiste a l'avance real de su muerte. També hi ha relacions, diguéssim, entre dones que estan molt lluny de la idea de sororitat. Per exemple, les relacions entre Madame de Sévigné i la seva filla. Si parlàvem d'una habitació pròpia, la filla va haver de sortir corrents perquè, si no, la tendresa de la seva mare li resultava absolutament asfixiant. O també el cas de François Hardy, no?, que la seva àvia tenia una relació amb ella castradora. Aquesta és la paraula que utilitza. Bé, és una interpretació possible del llibre que és molt ric. A més, jo trobo que se'n surt molt bé l'Anna Cavaller a l'hora de, d'una banda, descriure una trajectòria vital, però també d'interpretar-la, no? Jo suposo que també ella, que és especialista en biografia, no? Jo he fet una certa interpretació del seu llibre, mai saps què hi ha en el llibre, què hi poses tu, i potser això també passa en la feina del biògraf, ni que sigui en una pàgina i mitja.
Bueno, moltíssimes gràcies. Estic impressionada per aquesta lectura. Sí, efectivament, amb una, per això, diguem-ne, la biografia respecte, doncs, d'obres de creació com la novel·la sempre poden ser millorables i millorades, no? Una novel·la no la pot superar qualsevol altra novel·la. En canvi, una biografia sí, poden sortir noves documentacions, un nou punt de vista, i per tant, diguem-ne, en aquest sentit, el biògraf o la biògrafa hi té molt a veure, perquè inevitablement has d'interpretar una sèrie de fets, no? La lectura la fas tu i per tant està sotmesa, diguem-ne, a la subjectivitat pròpia, no? Però en aquest sentit, i vinculant-ho, doncs, a la sessió d'avui, clar, una de les coses que la història intel·lectual dels últims anys ha descobert és que era necessari reescriure o escriure per primera vegada les biografies de les dones del passat, que estaven per escriure. Com diu la Virginia Woolf molt bé a una cambra pròpia, doncs les fotografies de la història són fotografies exclusivament masculines, no? Només hi ha homes, per tant, diguem-ne, hi ha hagut aquesta necessitat biogràfica d'incorporar les dones en aquesta fotografia global, no? O històrica.
Sí, sí, les dones són muses, com el cas Alice Liddell, que el fotògraf que va ser Lewis Carroll també es va dedicar a fotografiar-la.
Exacte.
No volia acabar sense parlar, o que vaja, que en Borja en parli també, d'un altre personatge bastant particular, no?
Sí, jo ara permetré una mini frivolitat. No, tornant una miqueta a les cambres pròpies, sinó a les heroïnes de ficció. Jo, clar, permeteu-me posar entre cometes aquesta idea d'heroïna pel que diré, però jo pensava que un dels personatges femenins que sempre m'ha fascinat més, però un dels que més, és la mare de Grendel. Grendel, si ho recordeu, és el monstre mític d'aquest poema fundacional de la literatura anglesa, que és el Beowulf, que es va escriure allò entre el segle VIII i el segle X, si no recordo malament. Clar, aquí Beowulf, que seria l'heroi, no? El Teseu de torn, s'enfronta, una dels monstres mítics que s'enfronta és Grendel. Però resulta, si heu llegit el poema, us recordareu que Grendel després té una mare, que encara és més terrible, i encara és més monstruosa, i encara és més furibunda, perquè li acaben de matar el fill, no? I pensava que aquí hi havia una genialitat literària a no només jugar, diguem-ne, amb aquesta nèmesi, que és el monstre de l'heroi, sinó també plantejar que els monstres tenen mares. Potser li tinc una simpatia, i per això ho plantejava des del punt de vista de l'heroïna, també perquè a mi ja no em costa molt arribar al monstre de Grendel sense passar per la reescriptura que em va fer John Gardner, on el que feia era justament fer el mateix que havia fet Borges amb el Minotaure, no? I posar-lo al centre de la narrativa i fer que Grendel, el monstre, que ha fundat tota una cultura, no fos l'altre, sinó que fos el jo. I és Grendel, si heu llegit la novel·la o si n'he parlat alguna vegada per aquí, qui és el protagonista de la novel·la. I llavors Grendel, òbviament, no sap que és un monstre. Per tant, bueno, és una criatura que viu al seu bosc, que bueno, va menjant el que va menjant, de tant en tant li sacrifiquen una noia, bueno, se la menja, però ell no sap que li estan sacrificant res i tampoc acaba d'entendre que allò que faci sigui monstruós. I la novel·la és preciosa i també pensada en clau del que hem anat comentant fins ara, perquè també t'ensenya que la monstruositat es construeix socialment i que no és fins que topa amb els homes que va prenent consciència de la seva condició, entre cometes, monstruosa, que òbviament no n'és de monstruosa, i Gardner aquí magistralment el que t'ensenya és que la monstruositat com a mínim està disputada. És a dir, que el que òbviament acabes tenint la sensació és que aquí de la monstruositat cau més del costat de la civilització i que els pobres dracs del món de Grendel, i que Grendel mateix, amb una conversa meravellosa amb un drac nihilista, amb que li ensenya el que és el nihilisme existencialista, entenen que diuen, no, és que el món aquest dels homes a nosaltres ens deixa l'espai que ens deixa. Segueixo trobant a faltar en la novel·la de Grendel la segona part, que seria la novel·la de la mare de Grendel, no? Que em semblaria que obriria un camp fascinant a dir, bueno, què significa ser mare d'un monstre o d'alguna cosa o d'una categoria en la qual la civilització i aquest domini dels homes ha construït com a monstruosa. No?
Això és magnífic i m'està també venint al cap la idea d'un futur programa sobre ressomantitzacions a monstres, perquè efectivament el cas de Grendel o com va fer Borges i tant d'altres, ha fet amb el Minotaure, posant-ho al centre, o ara venir al cap, per exemple, doncs, en fi, la mare de Polifem, que no la coneixem, crec, no? però que en canvi et fa empatitzar una mica més amb el personatge, si això és possible. Anna Cavaller, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a repassar avui tota aquesta col·lecció de, dèiem, heroïnes de ficció, però no només, sobretot de la història de l'escriptura en femení, que com hem sabut i com sabem gràcies també a la ingent i enciclopèdica recopilació que has fet en diferents volums, doncs ha estat plena de dificultats, però sobretot, i hem de celebrar-ho en els últims anys, plena de conquestes i de reivindicacions més que necessàries, per tant, en una jornada i en una setmana com la que hem volgut abordar aquí a Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies per tota la teva feina i també pels estudis biogràfics que avui hem repassat en bona part amb la Dolç Beltran. Gràcies, Anna.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, David. La veritat és que ha sigut un plaer estar amb vosaltres i aprendre tantíssim de referències literàries que jo no coneixia.
Sempre la llibreta sempre plena. En aquest programa ja ho té, això. Una abraçada, gràcies.
Gràcies.
Borja, Xènia, Adolf, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Fins aviat. Fins aviat.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Torna Zèfiro i torna com cada setmana en Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Que avui tinc la sospita que t'has consagrat a un personatge que a mi sempre m'ha fascinat, i ara que tots els lectors que hi han passat, no? Però que a més ha estat llegit des de diferents òptiques, persones i escriptures.
Exacte, la gran i molt vella Nausica, inventada per Homer, o per algú altre que es deia Homer, com deia Oscar Wilde. En fi, una gran princesa, la princesa dels Feacis, que té és un personatge secundari de l'Odissea, però és molt important perquè és ella que recull Ulisses al començament de l'Odissea, quan Ulisses ha naufragat, ja no té cap home, s'han mort tots, Nausica el troba, el recull, el vesteix, l'alimenta, se n'enamora, evidentment, però sembla que no passi res. És una princesa valenta, és un personatge bastant molt positiu, diria, de l'Odissea, i és gràcies a ella que Ulisses pot continuar el seu camí, finalment, cap a Ítaca. Mm-hmm. És un personatge secundari, però un personatge clau. I això és Homer. Llavors saltem uns quants segles i arribem a finals del XIX amb un escriptor anglès que es deia Samuel Butler, que va fer un llibre en què emetia la hipòtesi que l'Odissea havia estat escrit per una dona. És una hipòtesi basada en el fet que, segons ell, les descripcions de l'Odissea i els adjectius de l'Odissea són una mica diferents dels de la Ilíada i que desprenen un aire més femenívol. Això ho deia en el segle XIX, no sé si s'ha pogut confirmar que són realment diferents els adjectius, suposo que s'han estudiat. En tot cas, que fossin o més o menys femenins que els de la Ilíada, crec que això és indemostrable i devia formar part de les ganes de Samuel Butler de fer parlar d'ell. D'alguna manera havia estat un dels traductors de l'Odissea. Però aquesta hipòtesi femenina, un mig segle més tard, un altre anglès, que és Robert Graves, la va recollir i va publicar el 1955 una novel·la absolutament bonica, una gran preciositat, que es diu La filla d'Homer, que es troba que és disponible en català, i en la qual el personatge principal és la princesa Nausicaa. Mm. És una princesa que, evidentment, com totes les princeses, s'avoreix molt perquè té un paper protocolari molt, molt important i no pot fer gran cosa. És una princesa que somia molt, que bada i que s'ha enamorat bojament de la Ilíada, que és el seu llibre de capçalera, cosa que demostra que té un gust excel·lent, a més. I de tant somiar en la Ilíada, es fixa particularment en un dels personatges, un dels protagonistes de la Ilíada, que és Ulisses, que no sé per què ho fa. Aquí demostraria potser una mica menys de gust, segons la meva humil opinió, perquè la Ilíada, Ulisses, és un personatge absolutament antipàtic i completament desproveït d'empatia. Qualsevol troià que troba pel camí el mata el de goia sense cap escrúpol.
Sort que després van fer aquest spin-off que es diu l'Odissea.
Sí, això, perquè si no la seva figura hauria estat, no era gaire agradable a la Ilíada. Llavors Nausicaa, de tant somiar en Ulisses, imagina que potser podria imaginar-se, inventar la seva vida després del final de la guerra de Troia. I llavors, ella és princesa i per tant no pot escriure, no té el dret d'escriure. Això està reservat pels poetes, els aedes i aquesta gent. Llavors ho ha de fer clandestinament. I Nausicaa, doncs, segons Robert Graves, és l'autora clandestina de l'Odissea. Que en si ja és molt bonic, però a més, com que ha de ser clandestí, ho fa d'amagat i no té papir a la seva disposició, llavors l'escriu en escorces d'arbre que va recollir ella mateixa. I escriu en aquestes escorces d'arbre no menys de 12.000 versos, que ja és aviat dit, però vaja, 12.000 versos, a més tan vells com els de l'Odissea, no els fa qualsevol. Llavors així, doncs, Nausicaa esdevé l'autora confirmada per Robert Graves de l'Odissea, però tampoc ella, com a princesa i com a dona, no té el dret d'anar pel món i recitar els poemes. Llavors troba una solució gràcies a una Eda, refugiat al palau, a qui ella havia salvat la vida. I a canvi d'haver-li salvat la vida, li demana d'aprendre's de memòria 12.000 versos, que no sé com es fa això, però vaja, en tot cas ho sabien fer, i d'anar pels pobles i les ciutats de Grècia a recitar aquest poema, tot dient sempre que no sap, ignora quin és l'autor. I vet aquí, doncs, com gràcies a Nausicaa, aquesta magnífica Odissea ha arribat fins a nosaltres i ens ha fertilitzat a tots, ja que recordo que en un estudi de no recordo quina universitat anglesa es va dir, gràcies a uns paràmetres estranys que van establir matemàtics, que Homer és, sense cap dubte, el més influent de tots els autors de tot de la història de la humanitat. I crec que té raó en aquest cas i potser no calia fer coses estranyes amb ordinadors per decidir-ho, però vaja, és igual.
Bé, tenien raó a mitges, perquè en realitat no era tant Homer com Nausicaa, qui ha estat la més influent, tal com ens has explicat avui, a través d'aquesta mena de hipertext
Odissei.
Molt bé, Joan Lluís, gràcies per portar-nos un personatge tan estimat i, a més a més, que caram, la veritable història aquí hi ha, al darrere, la història d'Odisseu. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Fins aviat.
Adéu.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona. I
I acabarem avui amb un dels himnes històrics del moviment feminista romà. Amb vosaltres, Dolors Janola, Adolf Beltran, Rosa Sillué a la consola i un servidor David Guzmán. Això es diu Noi Donne.
Noi donne ci conosciamo, tutte abbiamo un ventre per contenere bambini e seni per allattarli, un corpo che è nostra arma, è nostra vergogna, venduto dappertutto, un cervello che vede in fondo alla realtà, mai bersagliato da mille comandi, un cuore pieno d'amore, ma stretto dalla rabbia, un cuore pieno d'amore, ma stretto dalla rabbia. La 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 la. Noi donne ci guardiamo, ognuna di noi conosce la vita dell'altra, cominciamo ad essere in tante a voler la nostra libertà, il coraggio di combattere contro la normalità, la forza di scegliere la vita che vogliamo, il potere di essere come vogliamo.